Les dones som uns monstres. O és que ens teniu por?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
La Medusa, Joana d'Arc, l'Esfinx, les dones pantera, les bruixes, les dones barbudes, les dones trans, les mares que són diferents a la idea de mare que ens va atribuir el patriarcat, totes les dones que sortim del motllo són perilloses i se'ns ha d'assenyalar. Avui a Les dones i els dies parlem de les dones monstres, de totes les dones que no es poden encasellar, a partir d'una exposició que fan aquests dies al Centre d'Art Contemporani del Bòlit de Girona, fins al 30 d'abril. I per això parlarem de dones que transformen el seu cos fins al límit amb la pràctica del culturisme, dones també que abandonen els seus fills, dones trans, dones que volen escapar de les fronteres que algú va dibuixar per nosaltres. Sortim-nos de la ratlla i comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Cap a l'any 1975, d'això fa gairebé 50 anys, la feminista, filòsofa i escriptora francesa Hélène Cizou va publicar un dels textos més citats segurament a la història de la crítica feminista. Ens posem seriosos avui. És el somriure de la Medusa, i en ell Cizou reivindicava la figura aquella mitològica de la dona monstruosa. Us en recordeu d'aquella Medusa de la mitologia grega, aquella dona que en lloc de cabell tenia serps i que convertia en pedra tot allò que la mirava als ulls? Aquell exemple, aquella mitologia, potser ha quedat una mica enrere. Però en realitat, Cizou, del que ens parla, és d'aquesta dona monstruosa, que és qualsevol dona rara, qualsevol dona que no fa el que s'espera d'ella, que no segueix les normes estètiques o morals, que no té un cos com el que s'espera que sigui el cos d'una dona, i no només el seu aspecte físic, sinó també la seva manera de pensar, la seva vida o la forma de viure-la, fins i tot les seves opinions. D'aquest univers en surt l'exposició que es pot veure aquests dies a Girona, al Centre d'Art Contemporani Bòlit, sobre aquestes dones monstruoses, i atenció al títol que gasta aquesta exposició d'art contemporani. El meu cos coneix cants inaudits, la cardi obert, soc car espaiosa que canta. Tot això per parlar-nos de les dones monstres. Hem parlat i hem passejat per aquesta exposició amb l'Ingrid Guardiola, comissària de l'exposició, juntament amb la filòsofa Marta Sagarra. Pot ser que tot ho sembli molt intel·lectual, però veureu que al final tot té a veure amb el cos, amb la pell i amb la veu de les dones. Ingrid Guardiola, directora del Bòlit i comissària d'aquesta exposició, juntament amb la Marta Sagarra, parlem d'entrada. En un centre d'art es poden fer moltes coses. Per què dones monstres i quina era la pulsió inicial, podríem dir?
Amb la pandèmia, el cos esdevé un motiu de pànic i de por. És a dir, s'acosta un cos, s'acosta l'amenaça de jo també em contagiaré una mica el clima que es vivia durant l'època de la sida. És a dir, aquesta idea de que el cos és una amenaça. I per tant, el cos esdevé problemàtic i es converteix en un lloc intranspirable. És a dir, no, tu et protegeix, et sobreprotegeixes, però no només físicament, sinó també emocionalment, etc.
Perquè perds el contacte amb els altres, no?
Perds amb el contacte, i això també fa que el cos es torna un receptacle fràgil, esdevé molt fràgil, comença a omplir de patologies diverses, això, què sé jo, hi ha dades molt, molt clamoroses sobre l'augment d'anorèxia durant en adolescents confinats, etc etc, o trastorns d'ansietat, etc. I vam pensar, en lloc d'anar a la clínica mental, per dir-ho així, anem al cos. I anem al cos en la seva relació amb el gènere, que és una relació històrica, potentíssima, i volíem tenir un context per poder analitzar aquest tàndem, no? aquestes relacions.
Ara parlem de tot això, però en com definiries dones monstres? Qui són aquestes dones? Són qualsevol dona que no entra en la idea de bellesa que tenim? Qualsevol dona que està deformada o que és grassa, que és prima? Què és ser una dona monstre?
Quan la Marta Segarra i jo ens vam estar escrivint unes cartes que formen part del recull Fils, un dels temes era la anormalitat. És a dir, davant d'un context basat en la norma i els protocols, a nosaltres ens interessava tot allò que se sortia a les normes, perquè cada vegada eren menys coses que vulneraven la normativa. Llavors, en el cas de la dona monstre, són aquells cossos que precisament vulneren les normes, vulneren els cànons, vulneren les convencions, i ho vam utilitzar en molts sentits, físic, psicològic, a nivell d'actitud social també. És a dir, tu mires una foto de les Pussy Riot i no entens només des de l'aparença perquè són monstres, però en canvi socialment han estat considerades titllades de monstres, i llavors utilitzàvem aquesta doble categoria. Una, que és que el monstre es construeix, i el construeix tradicionalment el patriarcat, per dir aquestes són les... és l'altra, la diferent, la que no ens convé, i aquesta monstruïficació de l'altra ens dona peu a apartar-lo i, si cal...
I a sotmetre'l, no? També,
exacte.
Sotmetre'l en
si
aquest
cal,
cas.
Si cal, explotar-lo, sotmetre'l o, en un cas extrem, matar-lo.
Hem parlat de les Pussy Riot, tu em deies també, per exemple, les rares de la classe.
Sí.
En aquest sentit ens podem sentir identificades, tant tu com jo, no sé, per motius diferents, segurament,
sí.
però és a dir, tothom que no combrega, no, en una idea de normalitat, estètica, personal, el que se suposa també, per exemple, les mares, no? Quines coses han de fer les mares, o quines són les característiques que ha de tenir una dona, no? No només en el sentit físic, sinó el que s'espera d'ella. Quines altres, per exemple, això és examen, una mica. Quines altres figures podries dir, que també es formen part de l'exposició, creus que són exemples de dones monstre en la nostra societat?
Tradicionalment, per exemple, Helen Csikszentmihalyi, en el llibre parlava de la
Medusa. Filòsofa.
Sí, que és una filòsofa jueva que ara té 85 anys i una de les pioneres del feminisme dels 70s. Cal dir-ho i cal recordar-la, perquè en aquell llibre ella es preguntava, es deia, què vol dir viure en un cos de dona? I diu, i per què tradicionalment a les dones se les ha associat a la nocturnitat, aquesta cosa llunàtica? Les dones són llunàtiques, són histèriques,
canvien de caràcter, són volubles,
són, no? Volubles, són bestialitzades, irracionals, nocturnes... Doncs, bueno, i sí, ens deixem viure des d'aquest costat de la vida, i llavors això és l'altra excepció que nosaltres donem de la monstre, que és la part alliberadora, de dir, vivim aquesta normalitat com una, fins i tot, protecció. Viure la normalitat com un pretext per d'una vida interior més serena, entre cometes. Llavors, en l'exposició hi ha com un petit pròleg on es fa referència una mica a la història de les figuracions de la dona monstre, això des dels éssers mitològics, les sirenes, les esfinxs, les dones bíbliques, Eva, Lilith, Betsabé, etc., fins a les Pussy Riot, la Virginia Despentes,
no?
Joana d'Arc, etc. Silvia Federici, per exemple, és molt important perquè fa aquesta història del pas de l'edat mitjana al Renaixement, a l'edat moderna, amb la figura de les bruixes, que les bruixes no deixava de ser una construcció social, una etiqueta que els homes van posar en un moment determinat per dir aquestes dones no entren en el cànon de dona que és una màquina de reproducció de la mà d'obra, diguéssim, i que...
Les bruixes en la seva època moltes vegades eren dones o que no estaven casades, o que no tenien marit, o que eren dones solteres, o que no es volien reproduir. Per tant, eren sospitoses. Però ara continuem al segle XXI, hi ha un munt de dones que segueixen fent això o segueixen fent-ho d'una altra manera, i encara que diem estan establertes i són pràcticament normals a la nostra societat, sembla que no, que les seguim assenyalant. No ha canviat tant des de la caça de bruixes, no?
No, a més és que hi ha una doble moral molt, molt real, no? És a dir, que prediquem en un sentit i després jutgem en un altre. Llavors això és el que dius, no som moralment més oberts o més tolerants. Per acabar una mica les figuracions de la monstra, a part d'aquest escrit, en l'exposició hi tenim la qüestió de la bèstia animal, amb l'obra de la Laia Struc, que esdevé ocell i fa les seves experimentacions fonètiques.
Perquè també sí. Hi ha aquesta història de que les dones tenim aquesta la veu més aguda, cridem més, ens diuen aquelles frases fetes de ets un lloro, no t'ho han dit mai, això?
Pues tu i jo tenim unes veus que no...
No, que nosaltres no, que acabem no, de ser el cànon, que perquè som les rares de classe. Som les rares.
Però, és però molt...
això se'ls diu a les dones, és un lloro. Cosa sí, sí. Que no diries mai d'un home, no?
Sí, sí.
Xerra
sí.
Molt.
Una cotorra, sí, es diu, eh?
Cotorra, no?
Sí, sí. Sí, jo em sento molt a gust al costat de les bèsties, que és una cosa
que... Tu ets
que...
més cadernera, per això. Petiteta.
Home, ostres, vostè té una veu preciosa. I la Laia Struc comença a treballar aquesta qüestió de la transformació amb la monstra, que té a veure una mica amb allò que deia Sixú de la possessió, de que hi ha una literatura femenina que es deixa posseir per les veus d'altres dones, és a dir, que veu en veu alta de veure d'altres veus i les conjuga totes en el seu text o en la seva expressió, i en aquest cas l'Struc ho fa, però amb les veus d'ocells, i ho fa d'aquesta manera.
S'apropia sí, d'aquest insult del lloro i de la cotorra que dèiem, i ho porta al seu terreny, no?, per dir què passa, doncs cridem.
I ho fa en matèria d'expressió, com diria la Vincent Despret. També hi ha el monstre, que no, com no podia ser d'una altra manera en aquesta època, del cos trans, és a dir, que sí que hi ha Txerro i Messer que treballa aquesta transició de dona a home o d'un cos que té una forma cap a un altre, cap a un altre cos. El que explora la peça és la transició de gènere, i aprofita l'encàrrec del bòlid per dedicar-se 3 setmanes a transitar de gènere en companyia de les seves amigues, d'un cor de veus femení que l'acompanya i la cuiden. Després també hi ha el cos leprós, que és una monstruositat com molt evident, és a dir, nosaltres entenem que el cos és un cap, 2 braços, 2 cames, una pell tancada, brillant, i a la que la pell comença a presentar malformacions, i això molts adolescents ho saben, no? que es barreja les hormones amb la inseguretat, i la pell és un reflexe de tot això, és un mapa. I en el cas de la leproseria, doncs el cos esdevé també un mapa i esdevé un problema a ulls dels altres perquè ens costa mirar. Són cossos que costa molt mirar. Hi ha una pel·lícula preciosa que es diu The House is Black, d'una poeta iraniana, la Farrokh Farrokhzad, de l'any 62, que entra en una leproseria i ens convida des de la poesia a estar allà amb aquells cossos.
Curiosament, ella, que va patir molt el fet de no entrar dins el motllo, de ser la rara, no? Que vull dir que ella va estar tota la vida perseguida, tot i que ja era l'època del xà de Pèrsia, on les dones podien tindre una vida ye-ye, podríem dir. En el fons era una dona que no va passar allò pel... no va voler casar-se i va ser perseguida per la família. I diuen que sí, la va assassinar la seva pròpia família en aquest accident de cotxe.
És una gran figura, més breu del compte, no? Aquestes morts precoces. I per mi és una de les peces més impressionants. Només va fer això, per això que dius tu, Montse, d'aquesta mort sobtada, que molt massa jove, i llavors no sabem si hagués continuat per aquí o hagués continuat més amb la poesia, que era el que l'havia fet coneguda una mica en el seu país.
La gana em fa escampar engrunes. Vaig desfent en miques el pa amb els dits afuats i secs. Rebento el dinar i la família, i el pare gras de formatge i carn em pega per arruïnar-li els àpats els dies de festa, per voler sortir de la roda, per voler matar-me dia rere dia. L'agosarament és brutal. Sento coses prohibides i el menjar em puja al cervell i m'infla els ulls i veig exactes les patates, els ous i la maionesa d'all de les últimes cartes de la Simone Weil i totes les altres visions que he escrit venint cap a tu desencaixades de la meva boca.
També el físic, si parlem de dones, el tema, per exemple, de si estem primes o si estem grasses o l'anorèxia, també és un altre dels temes, no?, que surten a l'Expo.
Sí, aquí és una peça a 6 mans, és a dir, hi ha 3 dones relativament joves, aquí de 24 a 29 anys, la Maria Castan, la Maria Isern i la Mireia Trias, una realitzadora, una poeta i una acadèmica que treballen a partir del cos anorèctic i des de la poesia. Llavors, amb moltes pel·lícules com a referència, pel·lícules de dones cineastes que treballen temes com l'amor, el desig o el canibalisme, fins i tot, i que els hi serveixen d'inspiració per fer una reflexió sobre l'anorèxia com un cos excessivament desitjós que acaba devorant-se a si mateix. Llavors, el bonic del cas és que ens aproxima la malaltia sense jutjar-la, i això ho veiem en totes les artistes de l'exposició, que no jutgen, no es posicionen en relació a res, sinó que des de lo poètic i des de la confiança i des de la generositat s'abandonen a explorar l'alteritat o ser un altre, no? Sigui l'animal, sigui el cos, la prosa, sigui el que sigui.
És el que deies
des de l'amor i la poesia, no?
És el que deies de l'Helène Cixous, o com hem de dir?
Helène Cixous.
Doncs d'aquesta filòsofa que bàsicament ve a dir què tal si ens apropiem de l'insult, no? De lo que ens han dit sempre, de la diferència d'aquesta manera de ser raretes, no? Què tal si d'això en fem bandera, no? Podríem
dir. Sí, i a més en un moment, per exemple, quan hi ha Carnestoltes, que veus totes les preadolescents disfressant-se de Miércoles Adams o de Harley Quinn, és a dir, de totes aquestes dones estranyes, una mica fins i tot enfollides, que alteren la classe... Totes tenen una atracció cap a aquests tipus de personatges, s'hi senten més a prop que no en l'estudiant modèlica o en la Miss adolescent. Llavors hi ha alguna cosa allà, que passa que també hi ha una part del mainstream que també s'apropia d'aquest discurs, eh? Bueno, sí. Això és una altra història, aquí entraríem una altra.
Interessant, també. Sí. O sigui, com se gira la truita.
Sí, però perquè dona rèdit, a la que no doni rèdit expulsen el personatge i el
trobem. Vull dir que podríem dir que, per exemple, Lady Gaga, no? Ho ha convertit en una manera de fer calés, no?
Això. Exacte.
Els seus fans són els rarets, no?
Clar, és que Lady Gaga,
reconstrueix
Marilyn Monroe, sí. No? Sí, sí, Madonna, ara ja entrarem, ara ens anem una mica...
No, visca la cultura pop.
Però si Madonna, el que és una continuació quasi natural de, i molt fruit de la seva època, de Marilyn Monroe, Lady Gaga la deconstrueix, una deconstrucció filosòfica i a molts nivells, però aquí ara estic dient potser una bestiesa, eh?
A veure, però, il·luminem.
No, és aquesta idea de la deconstrucció, de que és una... Que és curiós com l'estereotip, que vull dir, no és, ja se sap que Marilyn Monroe és una de les referències de Lady Gaga, però després això com la deconstrueix i acaba esdevenint el monstre, i així tot hi ha com alguna petjada encara del mite, no? I fa d'aquest ésser deconstruït un altre nou mite.
Visquen les nenes rares.
Sí.
Ingrid Guardiola.
Sempre, sempre. No sé, a mi la meva mare sempre em deia t'agrada molt portar la contrària, i dic no ho sé, però en tot cas, qüestionar qualsevol sistema normatiu, és a dir, un sistema normatiu el que fa és generar models d'exclusió. Llavors, si fas una norma, has de mirar sempre qui queda fora d'aquesta norma
per fer exposicions al boli.
Exacte.
Està claríssim. Ingrid Guardiola, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Montse.
Merci.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Shonda Rhimes, guionista, directora i productora. Les paraules tenen poder. La televisió té poder. El meu bolígraf té poder.
El cànon de bellesa occidental, com sabem de sobres en aquest programa, afecta directament les dones. Ens recorda cada dia que hem de ser esbeltes o molt primes i ocupar poc espai, si és possible, perquè ja sabem qui ocupa l'espai, amigues. Les cares han de ser harmòniques, dolces, amb trets infantils, nimfes etèries, vaja, allò que veiem a les revistes. No és una camama que ens inventem nosaltres, no és un invent, sinó mireu com ens han dibuixat al llarg de la història de l'art. Per això, l'oposat en el sentit estètic de totes aquestes característiques és una dona que fa culturisme, per exemple, perquè el seu cos recorda a les característiques que se suposa que ha de tenir un home, aquell cos musculat, amb molt volum, i on es marqui el poder i la potència del mascle, que és el que ens agrada a mi i a la Cristina. Sí o no?
Hola.
Benvinguda.
Hola, què tal?
Per això, segur que heu sentit frases del tipus, o fins i tot les hem dites, perquè tots estem criats pel patriarcat, allò de quina angúnia, sembla un home, home, si ho fa un tio encara, per a que una dona faci això de culturisme, quin horror. Estem d'acord, no, Cristina?
Totalment d'acord. De fet, jo me les he sentit a dir, perquè tota la vida que he fet molt d'esport, jugava amb bol, i recordo algunes vegades que he estat molt musculada, que sentia les brometes de «Ai, la Teniente O'Neill».
La Teniente O'Neill. I per això avui justament parlarem de culturisme, perquè si dediquem un programa sobre les dones monstre, per força hem de parlar d'aquestes dones que surten del motllo. Vas anar a conèixer una dona molt interessant, oi que sí?
Doncs sí, vaig anar a conèixer Lisa Fontbona, que és culturista professional i artista. Ha estat subcampiona d'Europa i dues vegades subcampiona del món. I és culturista professional, com dèiem, però també artista i acadèmica, i això li dona una perspectiva superinteressant sobre el que fa, perquè no és només un múscul sense cervell, sinó que és més aviat tot el contrari. Ella fa servir el seu cos, que transforma a través del fisioculturisme, o culturisme natural, és aquell que es fa servir sense química, o sigui, res d'anabolitzants, ni esteroides, ni res, només entrenament i alimentació.
Ni pols d'aquella que venen en pots, que és caríssima i que la gent compra per internet, no?
Res de tot això, ella natural.
Com veus, sou superexperta en el tema. Pel que sembla, com estem dient avui, aquests dies Girona és la capital de les dones monstruoses, perquè ella també participa a l'exposició del Bòlit, en una conferència, però també és protagonista en un altre que passa en un altre lloc de la ciutat, no?
Sí, al Centre Cultural La Mercè, a una mostra col·lectiva que es diu L'altre ubic, Migracions del cos fragmentat. Allà hi presenta una peça.
Al tanto amb els títols que fan més por que algunes dones monstre.
Cert. Sentim Isa Fontbona, culturista, acadèmica i artista.
Això no és una dona, això és un home. Sabem que hi ha aquesta manera de veure els cossos sempre tant com binària, no? Això és masculí, això és femení, llavors si una dona té músculs ja és un home, és un marimacho. O...
Suposo que diuen que el que és una persona és allò que fa, no? Podríem descriure'm com algú que està vinculat al món de l'esport des de molt petita, especialment en el terreny del culturisme des dels 16 anys. He estudiat Història de l'Art i Filosofia. De fet, la setmana passada vaig acabar la tesi doctoral i això m'ha portat també a investigar en el terreny artístic, especialment mitjançant la performance.
Sí que hi ha una mirada crítica cap al cos de la dona musculada. En la meva experiència, jo diria que no he viscut un moment allò massa crític. I si en algun moment hi ha hagut algun... Potser hi ha hagut algun comentari, però no ha sigut una cosa molt, molt constant o molt que ha anat a atacar, no? Vull dir, no... Sí que jo crec que això passa, i sobretot en el cas de les dones més musculades. El pes del cos de la dona, o aquesta lectura negativa cap al cos de la dona, que sempre hi ha hagut aquesta projecció, aquesta pressió social cap a com el cos llueix, no? Hem de cenyir-nos a uns estereotips que són molt marcats i encara que vagin mutant, són presents, i sempre és com la dona tendeix molt a l'esveltesa, i si surts d'aquesta imatge corporal és com se't titlla de monstre, de monstruositat, que... Hi ha casos que són cossos molt més contundents i més grans, que ocupen més espai i més extrems. En aquest cas, crea rebuig, evidentment, sí. S'ha acceptat, no?, la musculatura com a part de la bellesa femenina, però amb un cert grau. El fet, doncs, de potenciar un volum més exagerat o més punyent continua associant-se al terreny masculí. El múscul... La nostra tradició cultural sempre ha tendit a associar-lo a la masculinitat, i encara és així, no? De fet, si parem atenció a les competicions, només fa falta mirar, no?, què passa amb els cossos més extrems, que se'ls intenta com dissimular i feminitzar d'alguna forma, no?, amb les estratègies que es valoren als cossos femenins, a diferència dels masculins, que els femenins, doncs... És necessari portar un determinat maquillatge, sabates de taló en la majoria de les categories, no en totes, però en moltes, brillants, moure's de forma més subtil, femenina, que moltes cometes, perquè femenina, què vol dir moure's d'una manera femenina, no? Però es considera, doncs, que hi ha d'haver-hi una gràcia, com moure't d'una forma més seductora, i això no se'ls demana, no, als homes, perquè és com... Aquest cos és extrem, surt del que en teoria hauria de ser a nivell normatiu. No volem promoure una imatge de dona que se'ns escapi de la tradició, encara que hi hagi musculatura, llavors intentem com dissimular-ho posant-hi aquests ornaments, no?, que s'han associat a la feminitat.
Mm-hmm.
I algú, sentint-nos, pensarà que el culturisme no és una pràctica esportiva, que tal com ho explicava Lisa Fontbona, és pràcticament un concurs de bellesa.
Totalment, però no només això. Per Lisa Fontbona, el cos és un acte de rebel·lió. El porta al límit fisiològic i de la vida, perquè s'acaba posant en situacions en què posa en perill la seva salut. Mira, perquè te'n facis una idea, Montse. Abans de la competició, per exemple, beuen molt poca aigua, perquè volen que els músculs se'ls dibuixin millor, perquè es veu que hi ha una fina capa d'aigua entre el múscul i la pell, i aleshores, quan la perden, fan que es vegi millor l'estriat del múscul, que és una de les coses que es valoren en aquest tipus de concursos o de competicions. Aleshores, per això, arriben a la competició totalment deshidratades i després de competir necessiten donar un descans al cos, tornar a ingerir els nutrients i, evidentment, a hidratar-se.
I escolta'm, això és habitual? O és, podríem dir, o és una mica patològic? Clar, jo ho sento i a mi em fa una mica de... perquè beure aigua no diuen que és tan important pel cos.
Si és patològic o no, la veritat és que no t'ho sé respondre. El que sí que sé és que són estratègies que fan servir aquestes persones que es dediquen a aquestes competicions de culturisme. I això, la patologia, és precisament el que explora el projecte Somatofòbia de la Lisa Fontbona, que és un concepte que vol dir por al cos. En aquest projecte, ella reflexiona sobre la seva pròpia identitat, sobre els límits del cos humà i sobre els perills d'aquesta pràctica que té, no sé a tu què et sembla, Montse, molts punts en comú amb els trastorns alimentaris.
Deixem que ho expliqui ella, a veure què diu.
I el que jo plantejava des de la pròpia experiència, que és el que passa després de competir, més la faceta, o sigui, donar una miqueta de veu a la faceta de la postcompetició i de la faceta especialment patològica que hi pot haver. Quina era la relació que jo tenia amb el meu cos mentre aquest doncs, es recuperava de la competició i es tornava a preparar per competir. I això bé, ha com mutat amb diverses peces artístiques al llarg del projecte. Quan pensem en una competició de culturisme no hi és realment, és més aviat una exhibició o més semblant a un concurs de bellesa, perquè el que es fa no és presentar quines són les habilitats entre esportistes, entre competidors i competidores, sinó en exhibir el resultat de modelar el cos al llarg d'aquest procés de transformació corporal i veure quin és el que s'assenyeix més al que la normativa busca, no?, a nivell d'imatge corporal. Gaudeixo moltíssim des de sempre el procés de transformació, m'encanta l'esforç físic, m'encanta l'entrenament, però a l'hora d'anar a competir ho visc com algo completament molt diferent. És com interpretar un paper dalt d'un escenari, no? Portes evidentment el cos a l'extrem per exhibir-lo dalt de l'escenari, tot i que acabis reproduint un rol de feminitat hiper exagerat, crec que alhora també ens pot servir com una forma de reflectir el que passa a la societat i fer-ne una crítica, no? Perquè vull dir, acaba sent una miqueta absurd intentar encasellar-ho tot en aquestes dues categories, masculina, femenina, doncs si som femenines, si som dones, femenines, ens hem de moure, o ens hem de comportar, o hem de reproduir això que s'està esperant de nosaltres a nivell d'imatge, no? Des de l'experiència que he tingut en el culturisme, ho has de fragmentar i controlar pràcticament tot. O sigui, els dies els has de dividir en fragments d'hores perquè cada determinades hores has de portar a terme la teva ingesta d'aliments, tot pesat, tot controlat i també encabir-hi els teus entrenaments. I a mesura que s'apropa la competició esportiva, també aquí els entrenaments són com dobles. Ja no és només entrenar al matí o a la tarda, sinó matí i tarda. Fragmentes el cos, quins són els teus punts forts, quins són els teus punts dèbils, què és el que la categoria valora més, a vegades doncs, una línia molt concreta, no? Les espatlles i l'esquena molt ampla i la cintura molt estreta, llavors això farà que hagis d'entrenar uns punts més que d'altres, per tant hi haurà uns exercicis i uns músculs que treballaràs més que altres en funció d'això doncs, i en comparació amb una altra persona que tindrà una genètica diferent. El que és basiquíssim és la nutrició esportiva. Vull dir, aquí hi ha un control complet a l'hora de portar a terme la transformació. Sense una bona dieta ben programada és molt difícil poder arribar a un... I a part, a mesura que es va apropant la competició sí que hi ha encara més estratègies a nivell de jugar amb l'aigua, jugar amb la sal, jugar a incrementar o baixar la ingesta de carbohidrats o greixos o tot. Jugues. Estàs jugant amb el teu cos per sorprendre'l i que reaccioni. Perquè el que estàs fent és transformar el teu cos fins a un extrem que és insalubre. Clar, intentar revertir això, els ritmes de tot, descansar més, recuperar-se, menjar i beure, tot canvia. Visualment el cos es transforma moltíssim. Clar. Però sí que és cert que hi poden haver uns paral·lelismes bastant importants entre una persona que estigui patint un trastorn de la conducta alimentària i una persona que estigui ficada en aquesta disciplina, perquè és un món molt envolvent, t'involucra molt i fàcilment pots caure en l'obsessió.
Hi ha un control, pel que sentim, total sobre el cos.
Gairebé penso que ratlla l'obsessió. De fet, ella ens explicava que fa 9 anys que no té la regla i que és habitual en esportistes d'alt rendiment, com ara les atletes. I tanmateix, des de la medicina no se'ls dona cap solució. En comentava que no hi ha ningú que estigui estudiant l'impacte de l'esport de portar el cos al límit sobre el cos de les dones.
Que estrany, eh?
Sí. Lisa Fontbona, aquesta culturista que estem sentint, transforma el seu cos abans de la competició per preparar-s'hi i guanyar-la, evidentment, i després per recuperar la salut. I d'aquí, d'aquesta exploració de la transformació del seu cos, sorgeix un altre projecte molt interessant, que té per títol, atenció, Transmogrification, que es pot veure aquests dies al Centre Cultural La Mercè, a Girona. Són un seguit d'imatges on es pot veure com canvia el seu cos des que decideix començar a preparar-se per competir fins al dia abans de la competició.
I el que vaig pretendre fer amb aquest projecte va ser, després d'haver sortit de competir en la que en aquell moment, quan vaig plantejar el projecte, havia estat l'última competició, que va ser el novembre del 2017, que vaig sortir a competir amb el cos molt destrossat. Vaig acabar perquè vaig sortir molt seca, vaig perdre moltíssim pes, vaig sortir molt definida, però vaig perdre moltíssim pes durant el procés. Vaig recapacitar i vaig sentir que el que necessitava fer era recuperar salut en aquell moment, però també sempre hi ha aquesta ment constantment pensant en, bé, sí, vull recuperar salut, però també vull tornar a competir i no vull presentar el mateix cos que he presentat ara. Llavors va ser, d'acord, prenem un temps per recuperar salut, és a dir, revertir tots els ritmes frenètics de, a nivell de dieta, d'entrenament, de descans, tot. Això es va transformar en una transformació corporal que a mi em va generar molt de rebuig i d'incomoditat, perquè el meu cos es va transformar guanyant el nivell de greix corporal més elevat. Va haver-hi una diferència de pes de 30 quilos, amb un any de diferència, evidentment, no amb 2 mesos, però tot i així va ser una transformació una miqueta incòmoda, bastant incòmoda. I des d'aquell moment, que va ser el punt de dir, de fet, durant tot aquest progrés no vaig voler-me pesar perquè no volia saber el que estava passant, però quan vaig considerar que ja era el moment, doncs, de tornar va ser com, d'acord, ara és el moment, sento que estic recuperada, a més les analítiques i tot el control mèdic apuntava de que la cosa estava ja com més estabilitzada, vaig decidir tornar-me a preparar per competir. I el tornar-me a preparar va ser com vam començar aquest projecte. Durant 2 anys, documentant com el meu cos s'anava transformant en fotografies. No sempre, però sí, durant aquests 2 anys he anat escrivint una miqueta de com jo m'anava sentint. Perquè jo em sento incòmoda amb el cos quan aquest està més cobert de greix i perquè em sento més satisfeta quan aquest es va transformant i es va apropant més a la competició, no? I aquest cos que ocupa menys espai, que encara que sigui musculat, sí, però segueix sent aquesta idea del cos prim, esvelt, no? Femení.
Com ja us podeu imaginar, amb els entrenaments que fa per estar com està, Lisa està trinxada. Em deia l'altre dia a l'entrevista que té els genolls fets completament caldo i tot i així diu que ella no pensa penjar el biquini, si pot, mai.
Competint potser no m'hi veig, amb 80 anys, no sé si hi arribaré, però competint segurament no. No crec que sigui l'objectiu que tingui en aquell moment, o potser sí, no ho sé, a veure si hi arribem. Però entrenant sí que m'agradaria, perquè és una cosa que m'agrada molt fer.
Costa no jutjar, però no farem allò que el patriarcat fa amb nosaltres. Cristina Sáez, anem al gimnàs, no, ara?
Home, i tant. No a posar-nos tan catxes, potser, però...
Impossible, no tinc hores.
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
Greta Thunberg, activista. Vivim en una societat de postveritat i no ens importa haver perdut l'empatia. En certa manera, hem deixat d'amoïnar-nos els uns pels altres. Constantly enough.
Portem tot aquest programa parlant d'aquestes dones monstre o monstruoses. Qualsevol dona, vaja, que no entra en els cànons del que se suposa que hem de ser les dones, passa a ser perillosa, estranya, sospitosa. Però si a més aquesta dona, que no entra en les convencions, es barreja i topa amb una de les institucions més sacrosantes de la societat, que és la maternitat, llavors ja podem plegar. Totes aquelles maternitats que no responen al model de mare perfecta, bondadosa, pietosa, disposada, mare de déus de Catalunya, són un perill en si mateixes i per la societat. Qualsevol dona que se surt d'aquest model de mare amorosa i angelical ja és assenyalada o se la mira amb estranyesa. Les mares que se'n penedeixen de ser-ho, les mares que estan fartes de la criança que han de portar, i avui la Clara Ardèvol li ha tocat aquesta espina forta perquè l'expliqui al programa. Parlar-nos d'aquest tipus de mare, la pitjor de totes, la mare que abandona els seus fills. Clara.
Doncs sí, Montse, en principi a ningú no li sembla bé que un pare abandoni els seus fills, però és una cosa que més o menys tots tenim normalitzada. Tradicionalment s'ha tolerat que un pare doncs, pugui estar molt absent, s'impliqui molt poc en la criança, visqui en un altre país o, en el pitjor dels casos, abandoni la família.
També casos d'aquells de doble vida, eh? Tinc una família aquí, tinc una família allà, i allò d'anar a buscar tabac, un clàssic.
Doncs sí, en canvi, si ho fa la mare, se la considera pràcticament un monstre que no ha estat capaç de desenvolupar la connexió materna. La periodista Begoña Gómez Urzaiz ha escrit sobre el tema el llibre Les abandonadores, de l'editorial Destino. I tracta diversos casos de mares que s'han separat dels seus fills, mares conegudes, mares desconegudes. Per exemple, en els casos famosos tenim els exemples de Doris Lessing, Ingrid Bergman o Maria Montessori. Diu que el nom del llibre és una tria molt conscient.
El llibre, jo faig servir la paraula abandonadora d'una manera molt deliberada, perquè em sembla una paraula forta que pot tenir una càrrega fins i tot humiliant per qui la rep. Volia incloure aquí no només mares que marxen i no tornes a veure mai, sinó també mares que no han exercit la criança del dia a dia, perquè crec que és així com contempla la societat, que exigeix, només considera mare a aquella persona que està en el dia a dia, que exerceix les seves funcions.
Em sembla que en llengües com l'alemany, fins i tot hi ha paraules construïdes que signifiquen mala mare.
Ostres, eh? Imagina't.
Nosaltres també tenim aquí, doncs, que ràpid es diu, no?, aquesta paraula, per exemple.
Exacte. Sí, a més, sovint es veu com abandonadora monstruosa no només la dona que se separa voluntàriament dels seus fills per períodes llargs, diguem-ne, sinó també aquelles que potser tenen una criança més intermitent o menys entregada.
Tenir una vida pròpia, una dona, o fins i tot tenir dubtes sobre la seva maternitat, ja ho sabem que és imperdonable. Aquí en aquest programa no estem dient que estigui bé o malament, no entrem en la moralitat d'això, però sí que perquè uns ho poden fer i les altres no ho poden fer, no?
Exacte, a més amb les dones s'utilitza la biologia com a excusa, sempre. La Begoña posa sobre la taula aquesta pregunta que es fa a la societat de quina mena de mare abandona el seu fill, no?
Està desnaturalitzada,
sí,
no?
Sí, quina mena de mare fa aquestes coses? És una pregunta que es fa partint de la base que les dones estem biològicament destinades, d'alguna manera, a que absolutament en tots els casos, en totes les circumstàncies, siguem grans cuidadores. Però la natura veiem que és molt més complexa.
La natura està plena d'espècies que abandonen els seus fills o que se'ls mengen, les foques abandonen els seus fills, els roedors es mengen els fills que no poden criar, els cucuts fan una cosa molt curiosa, abandonen els seus ous als nius d'altres femelles cucuts i d'aquesta manera les enganyen perquè criïn els seus fills.
Per tant, això que són mares desnaturalitzades sembla que no té molta base. Però ho tenim tan integrat que només podem entendre aquesta separació dels fills en situacions molt concretes.
Tothom entén una mare que abandona el seu fill per una situació tràgica, per una situació de guerra. Tothom entén un abandonament per raons econòmiques. Tenim totes les dones que estan exercint les cures a Europa, que són dones migrants, que en molts casos han deixat els seus propis fills al seu país d'origen per venir aquí a guanyar diners, moltes vegades cuidant els fills dels altres. Podem entendre una dona que abandona els seus fills per un nou amor, que creu que és incompatible amb la seva vida anterior. Podem entendre una dona que abandona els seus fills per una qüestió d'ambició o de creació, perquè aquest és un tema bastant fascinant. Totes les creadores que han trobat dificultats per crear i per expressar el seu art alhora que exercien com a mares.
Sí, això és un tema, eh? Perquè, vaja, a vegades és incompatible, no? Escriure novel·les quan tens molt de temps i la teva dona et cuida els fills, perfecte, però escriure-les tu ja és una altra complicació. Oh,
parlem d'un dels casos del llibre, que és el d'una creadora, precisament, Mercè Rodoreda. Es parla massa poc que va acabar casada amb el seu tiet i va tenir un fill, el Jordi, quan ella tenia només 20 anys. Sembla que s'hi va veure abocada per qüestions econòmiques i familiars, però evidentment va ser un matrimoni desastrós i la relació amb el Jordi també va ser complicada.
Segons la seva amiga, l'Anna Murià, la Rodoreda va dir tant de bo es morís, un cop ja havia nascut. També hi ha gent que diu que va viure els seus primers anys com a mare d'una manera tranquil·la i que va gaudir d'aquesta maternitat. El cas és que quan en Jordi té 9 anys és quan es produeix el final de la Guerra Civil. Ella es va acollir aquests famosos bibliobusos de la Generalitat que van ajudar a escapar els escriptors catalans cap a França. Ella no es va emportar el seu fill a l'exili, hi havia gent que marxava amb la seva família, hi havia gent que no, era una situació evidentment molt confusa, no se sabia quan duraria i tampoc van tornar a conviure durant la seva vida.
La situació a l'exili no era l'ideal per la criança i això va comportar la seva separació.
Sí que es produïa un contacte, hi havia moltes cartes, a partir de l'any 49 entra i surt, diguéssim, del país i li va fent aquestes visites. Qui li va fer de mare va ser la seva àvia, la mare de la Rodoreda. Però aquesta relació més o menys habitual que tenien es va trencar, sent en Jordi ja adult, per una qüestió de l'herència, d'aquest pare tiet. La Rodoreda exigia una part més gran de l'herència. El que va passar també amb en Jordi després és que ell va tenir un brot esquizofrènic i va ser ingressat en un psiquiàtric, el Pere Mata de Reus. Ells ja havien trencat la relació i això no va estovar, diguéssim, la Rodoreda no va fer que l'anés a visitar, o no, de fet no es van tornar a veure mai més.
De tota manera, això és el que s'explica,
sí.
No? El que passa és que tampoc sabem mai les interioritats de les històries, no? Però és molt fàcil dir, i de fet jo crec que la Rodoreda en tota la seva vida ha tingut aquesta fama de dona dura, inexpugnable, sense sentiments, una mica allò que escrivia molt bé però que era un troll.
Sí, 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 ha tingut aquesta fama i tampoc exacta, tampoc coneixem tots els detalls, no? I hi ha un altre cas similar en el llibre de la Begoña, que és un altre personatge nostrat, el de Gala Dalí.
Ella va tenir la seva única filla, Cecil, amb el seu primer marit, Paul Eluard. Les seves biògrafes coincideixen en que probablement no tenia massa desig de ser mare, va ser una mare jove. Des del principi se'n van ocupar més la seva sogra i la seva germana. Ella tenia aspiracions de viure una vida més interessant, estava molt lligada al grup dels poetes surrealistes a París i tot allò que era domèstic i petit burgès la irritava profundament i lligava la maternitat a tot aquest món, diguéssim.
Quan Gala va començar la relació amb Dalí, Cecil va tornar cap a París amb el seu pare, àvia i tietes.
I mare i filla no van tornar a conviure mai més, tot i que s'escrivien i Cecil la visitava de vegades. La relació era bastant tensa. Amb el pare discutíem bastant per diners, per exemple. Durant la Segona Guerra Mundial arribaven els nazis i la Cecil va fugir de París i es va intentar refugiar a casa de la seva mare i el servei pràcticament no la deixava entrar perquè li deia no, la senyora no té cap filla.
Dèiem abans, no volem ni justificar ni jutjar, però sí que veiem com aquest mandat que ens obliga a ser mares, o fins i tot en alguns casos la maternitat forçada, acaba portant a situacions molt complicades.
I estic segura que d'alguna manera tots els que estan sentint aquest reportatge, tothom pensa, com podíem fer això? Que horrible, no?
Sí.
Perquè ho tenim tan inserit en el nostre cervell. I no només això, també les condicions que es donen per criar, perquè sovint la situació no ajuda i hi ha dones que estan molt soles, o també hi ha dones que poden decidir que no se'n volen fer responsables, com ja sabem que fan molts homes.
De fet, sobre aquesta soledat que comentava, sobre aquesta manca de comunitat, n'ha escrit la filòsofa Carolina del Olmo al llibre «Dónde está mi tribu?» de l'editorial Clave Intelectual. Ella parla del malestar de criar en soledat, encara que hi hagi parella o fins i tot família que ajudi, no? I també de tots els malestars quotidians que això comporta. Primer de tot parlem, però, dels casos més extrems.
Por lo mismo que las hembras de algunas especies, incluso de primates, matan a sus crías alguna vez, ¿no? Cuando la situación es muy dura. Cuando la crianza es demasiado costosa, digamos, ¿no? Y es una conducta, pues, antinatural en cierto sentido y, por otro lado, perfectamente natural porque se da en la naturaleza, ¿no? Me parece que tiene mucho interés, ¿no?, darse cuenta eso de que un entorno inapropiado y en general la falta de apoyo, lo que se puede resumir en falta de tribu, convierte muchas veces la crianza en una situación muy dura, una prueba muy dura de la que la salida es el salir huyendo, ¿no? Abandonar críos, matarlos, este tipo de cosas pues muy duras, ¿no?
No estem donant la culpa de qualsevol decisió individual al sistema perquè sabem que les dones tampoc són éssers de llum, podem prendre decisions molt reprovables i no tot ho explica l'entorn tampoc, però sí que en alguns casos això pot ser determinant. La Carolina parla d'un estudi del psiquiatre Carl Jaspers sobre uns fets de finals del segle XIX.
Chicas muy, muy jóvenes que se las llevaban a la ciudad desde su pueblo, ¿no?, para cuidar de los bebés de alguna mujer de burguesa, ¿no? Y era pues una especie de recopilación de casos tristísimos de niñas, ¿no?, prácticamente 13, 12, 14, que habían matado al niño al que cuidaban. Y entonces el estudio lo que mostraba era que no habían visto otra salida, ¿no? O sea, como que estaban ahí y ya solo lo querían volver con su madre, porque a su vez eran niñas ellas, ¿no? Volver a su pueblo. Y a la vez eran pues el único soporte de ese bebé. O sea, no veían forma de dejar de cuidarlo. Y acababan tirándolo al río, tirándolo a un pozo, diciendo que había desaparecido, que ellos no sabían nada.
Parlant d'altres situacions molt diferents, un moment en què una mare pot sentir-se monstruosa és si no està feliç una vegada nascut el seu fill. La depressió postpart, per tant, pot acabar sent un tabú.
Me da la impresión de que se investiga casi más, o sea, habla más de cosas como que la falta de segregar oxitocina en el momento del parto, cuando un parto es inducido o cuando es cesárea, puede ser la responsable, ¿no?, de la falta de vinculación de una madre con un bebé o de la falta de esa especie de enamoramiento. Y se habla poco, ¿no?, o de la parte social, que dice más de nosotras, ¿no?, y de nosotros. Y con el tema de la depresión postparto, por ejemplo, me parecía como que sí, que se empezaba un poco más a tener en cuenta, ¿no?, el entorno poco amable para criar como desencadenante de una depresión postparto y no como había sido hasta hace unos años la parte como hormonal y la parte fisiológica, ¿no?, del proceso.
Hem esmentat mares que abandonen o fins i tot que maten, però la Carolina se centra més en els malestars en situacions molt menys extremes.
El malestar más habitual relacionado con la falta de tribu, yo creo que es más esa especie de eso, de falta de un entorno de apoyo que te permite criar a la vez que estás haciendo como otras cosas, ¿no? Para las madres actuales es muy habitual que la crianza sea algo que pasa en tu casa, tú solo, con tu bebé, durante horas, a lo largo de muchos días, muchas horas al día, muchos días a la semana, muchas semanas al año, ¿no? Eso es completamente exótico, ¿no? Si repasamos la historia humana, normalmente las madres o los cuidadores principales se agrupan, se deben prestar apoyo unas a otras.
Mira, jo antigament, per exemple, moltes vegades et deixaven a casa la veïna, no? Espera que la teva mare ha de fer alguna cosa. Ara això és impensable, no?
Una criança més en comunitat, no? No volem idealitzar el passat, però sí que algunes coses d'aquesta criança tradicional eren positives, aquesta criança més comunitària. Per exemple, la transmissió de coneixements normalment entre dones.
Te sirven como de cauce de circulación de conocimientos, ¿no? De conocimientos que no son expertos, no son un médico que te ha dicho exactamente lo que tienes que hacer aquí con el bebé, sino como que circula un conocimiento práctico que cuando eso se pierde empieza esa especie de ansiedad de no tener ni idea de qué hacer, de ay, los niños vienen sin manual de instrucciones, no sé cómo se cuida, el primer bebé que he visto en mi vida es el mío, ¿no? Entonces eso genera ya pues una especie de ansiedad, desconcierto, te sientes flojo, débil, vulnerable, pues eso, desde esta especie de primer escalón, ¿no?, de la falta de conocimiento de qué hacer con una situación de cuidado que es nueva completamente para una madre reciente, urbana, hasta el otro extremo bestia, ¿no?, de no tengo otra salida que acabar con esta situación, ¿no? Yo creo que hay todo un abanico de malestares asociados con la crianza que tienen que ver con la pérdida de un entorno en el que criar.
És que ara, a més, hi ha tants llibres, tanta literatura, tanta història, tants instagramers sobre com has de criar, que m'imagino que si estàs sola i no tens xarxa, és a dir, deus tornar boig, o sigui, és a dir, què faig? O sigui, tot t'envia el missatge que ets una mala mare i que no ho sabràs fer.
Sí, sí, i ja sabem que cuidar sola les 24 hores és esgotador.
Lo ideal o lo que hemos perdido, yo creo que echamos de menos, a lo mejor incluso sin saberlo, es como la posibilidad de ser madre y otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Antes las madres eran madres y eran otras muchas cosas, ¿no? O sea, que estaban participando en distintos procesos económicos, ¿no? De fabricar cosas en el hogar, en el que la actividad productiva estaba mezclada con la de cuidados o con la reproductiva, ¿no? Entonces había muchas otras cosas que hacer a la vez que cuidabas. Luego la frontera entre quien cuida y quien recibe cuidados no está tan clara, porque los niños y las niñas a partir de 6-7 años empezaban a cuidar de otros niños más pequeños en algunas tareas sencillas. Entonces se genera ahí una especie de entorno en el que cuidar o criar no es algo que haces, sino algo que pasa.
Però compta també perquè intentar criar amb algunes de les característiques d'abans en el sistema actual també pot arribar a ser molt difícil. Escoltem la Begoña.
Tinc la sensació que moltes mares estem en aquesta lluita o rebem aquesta pressió i estem intentant maternar de manera artesanal per la incidència en l'última dècada, en els últims 15-20 anys, de les anomenades criances naturals, criança amb aferrament, criança amb afecció, perquè algú pugui estar criant amb aferrament. Desgraciadament, en aquest sistema, algú altre ha d'estar al món portant els diners a casa. De vegades també aquests models ens aboquen a un model de gènere molt caducat. Evidentment, la idea productiva vista de concebre els fills com petites màquines que funcionin bé, que deslocalitzem altres persones que se'n fan càrrec, també és incòmoda i no és beneficiària pels infants. Trobo que sempre aquestes qüestions s'han d'abordar tenint en compte els paràmetres polítics i econòmics i no parlar d'elles com a opcions de lifestyle.
Vaja, que les dones tenen moltes raons per queixar-se i viure amb malestar a la maternitat, especialment quan les cures encara no estan repartides, ni de bon tros. Vaja.
I evidentment hi ha decisions qüestionables, però assenyalar les dones com a monstruoses sense mirar per què viuen la maternitat de manera hostil és mirar la realitat a mitges.
Doncs per reflexionar, que sempre és el que volem en aquest Exacte. Programa. Clara Ardèvol, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Les dones i els dies. Mudellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Hem vist durant tot el programa com es qüestiona el cos de les dones. Si hi ha algunes que encara són més qüestionades, són les dones trans. Ens en parla Judit Joanuix, física.
Com? Dones monstre? De debò existeixen? Sí, i tant. Tenim tan naturalitzada la pressió sobre la nostra corporalitat i la nostra posició i s'ha negat tant la representació dels cossos dissidents que fins en dubtem l'existència. Dones barbudes, dones maleïdes, bruixes, dones trans, dones mòrbides, dones tollides, híbrides, animaloides, cíborgs. I jo, dona trans, afegeixo que som moltes. Nosaltres sortim del marc de la normativitat i estem fora del desig hegemònic masculí. Molestem i fem por. L'exorcisme que ens allunya de la gent de bé és la categoria de monstre. Lluny del desig hegemònic masculí, només existim com l'alteritat. Sí, som les excloses, però precisament per això som les lliures. Què és el trajecte de les bruixes independents, les orgulloses dones trans, les no binàries autoconstruïdes, les dones amb un pit extirpat, les barbudes sense depilar o les calbes quan es treuen el turban o la perruca, sinó un trajecte transgressor en el gènere? I què és un trajecte transgressor en el gènere, sinó un trajecte cap a la llibertat? La monstruositat, la llunyania del desig hegemònic ens castiga, sí, però també ens allibera. Som lliures i, paradoxalment, ves, la nostra llibertat atrau. Estem lluny del desig, però només el desig confessable és clar, perquè amb el tabú i la transgressió per bandera creix l'atracció dels cossos normatius cap a l'abisme de la nostra llibertat.
En aquest programa hem après a no jutjar i entendre que totes tenim alguna cosa de monstre dins nostre. Però i què? Cridem-ho, fem-ne bandera perquè no ens puguin extirpar la nostra substància, que és única i individual. Siguem fidels només al nostre cor i a la nostra freixura.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet una colla de dones monstres, rares de la classe, dieu-ne com vulgueu, Cristina Sáez, Susana Ortega, Clara Ardèvol, Mònica Homs, Rosa Silloé i qui us ha parlat, Montse Virgili. Acabem amb una cançó que ho lliga tot, l'avui i l'ara de totes nosaltres, les bruixes, les brujes, com els hi diu ella, les dones també racialitzades de Princess Nokia. Fins la setmana que ve, oients.
Cai, 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 gemaia olodo, cai, 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 asesu olodo, cai, 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 gemaia olodo, cai, 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 hace su olodo. La dioque, la dioque, la dioque, la dioque, la dioque, la dioque. Llamo allá olodo, agua lodo mío. Llamo allá olodo, agua lodo mío. Llamo allá olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, awalodo mio.
Ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, I say to the door. We them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, I say to the door. We them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, I say to the door. We them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, I say to the door.
Talk shit, we the cat spell, fuck we. Nails, pool rope, pigtails. Baby, fuck, still in jail. Good witches I fuck with. Bad bitches, we run shit. Four bitches, four corners. North, east, west, south shit. Good witches I fuck with. Hot door for my broomstick. Witchcraft, bitchcraft. White magic is nothing.
I reach in my altar. I reach in my altar. I reach in my altar. Got coins on the counter.
I'm that black Rican Bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa.
Don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy.